Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Benvinguts, amics i amigues. El Papa demana a un grup de 3.000 migrants que esperen en una selva del Panamà que defensin la seva dignitat humana perquè no han de ser mai descartats. En una carta adreçada a ells, agraeix també a un grup de bisbes de diversos països de la zona la seva participació concretament en una trobada que es fa aquests dies, fins aquest divendres, per abordar les qüestions pastorals de la crisi migratòria en un esdeveniment anomenat Pasqua amb els nostres germans migrants. Potser si tinguéssim tots clar que el valor de la proximitat i l'acollida a aquestes persones que deixen la seva terra per necessitat ha de tenir una aplicació pràctica, no es produirien tantes injustícies amb els migrants, amb aquests germans nostres, com les que hi ha en aquests moments. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dijous de la cinquena setmana de Quaresma, ja molt a prop de la Setmana Santa, 21 de març, també memòria de Sant Nicolau de Flue i Dia Internacional contra la Discriminació Racial, donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem avui?
El govern flexibilitzarà les restriccions d'aigua als pagesos amb l'objectiu de garantir la màxima continuïtat de la seva activitat. Així ho ha ratificat aquest dijous una nova trobada de la taula agrària que ha reunit representants de l'executiu i la pagesia per pactar nous acords per fer front a la sequera. El Departament d'Acció Climàtica ha confirmat que no es limitarà l'ús d'aigua en les explotacions ramaderes on l'activitat es basa en femelles reproductores i es rebaixarà en el sector porcí. En el sector agrícola, la flexibilització serà pels cultius llenyosos i permanents. Més temes. Barcelona en Comú ha confirmat el vot contrari als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona després de reunir-se amb el govern del PSC en la línia del que van referendar les bases del partit el dimarts. La decisió s'ha pres després que els socialistes convoquessin els comuns a una última reunió en la qual, segons ha dit Barcelona en Comú, no hi ha hagut cap novetat respecte a les demandes que plantejaven. Han afegit que no s'han fet propostes relatives a un pacte de mandat ni tampoc s'ha parlat de la governabilitat de Barcelona. A la trobada no hi ha participat Nicolau ni Collboni. I l'exfutbolista brasiler del Barça, Dani Alves, no ha pogut fer efectiva aquest dijous la fiança d'1 milió d'euros que li va imposar l'Audiència de Barcelona per sortir en llibertat provisional, tot i la condemna a 4 anys i mig de presó per violar una jove en una discoteca de la capital catalana. Els tràmits per fer efectiva la fiança encara no han acabat i els funcionaris de l'Audiència que els han de validar han acabat de treballar a les 2 del migdia. Per tant, el brasiler passarà almenys un altre dia a la presó de Brians 2, ja que el termini per presentar la documentació que acredita el pagament es torna a iniciar aquest divendres a les 9 del matí.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que Josep Maria Noguer, president de la Confraria de Jesús i els Nens de Girona, una de les participants en la processó de Divendres Sant, ha explicat a Ràdio Estel que la Setmana Santa és per a la diòcesi gironina una combinació entre contenció i força espiritual. A més, s'acaba de publicar un llibre en què el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que va participar l'octubre passat en l'Assemblea Plenària o General Ordinària del Sínode 2023-2024, explica molts detalls sobre la seva experiència en aquelles històriques sessions participatives durant 3 setmanes. I el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha estat rebut aquest dijous pel Papa Francesc al Vaticà. Moreno ha anunciat que ha convidat el Sant Pare a visitar Andalusia i en aquesta trobada durant 50 minuts han parlat de la manca de natalitat, de les migracions, de la realitat andalusa i d'altres temes d'interès. Després del bloc informatiu entrevistarem la historiadora de l'art Anna Pou, professora de la Universitat Internacional de Catalunya, que intervindrà en un curs intensiu que ofereix la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Sant Pacià sobre espiritualitat i art contemporani. Serà del 2 al 5 d'abril, coincidint amb la setmana de Pasqua. I és dia de la secció Economia en Valors amb Salvador Aragonès. Ens acompanyarà avui Agustí García, vicepresident de Faconauto, la patronal dels concessionaris de cotxes. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i del Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
El Papa assegura que els migrants no són dignes de ser descartats, sinó que formen part de la família humana. Ho diu en una carta que ha enviat a un grup de migrants que es troben al camp d'acollida de Lajas Blanques, als afores de la selva del Darién, al Panamà. Francesc els anima a no tenir por de mirar els altres als ulls perquè no són per ser descartats. Els demana que no oblidin mai la seva dignitat humana. Amb aquestes paraules, el Sant Pare anima aquest grup de migrants que es troben en un camp d'acollida, com dèiem, als afores de la selva panamenya, on viuen al voltant de 3.000 persones que provenen de Veneçuela, l'Equador, Colòmbia, Haití, Nicaragua i altres països llatinoamericans. A la missiva, el Sant Pare els manifesta la seva proximitat i els recorda que ell també va formar part d'una família de migrants que van sortir a buscar un futur millor. El bisbe de Roma recorda que hi va haver moments en què ells es van quedar sense res, fins al punt de passar gana, amb les mans buides però el cor ple d'esperança. Igualment, donen les gràcies als bisbes i agents de pastoral de Panamà, Colòmbia i Costa Rica que es troben reunits aquests dies, des de dimarts passat i fins aquest divendres a Panamà, per abordar les qüestions pastorals de la crisi migratòria, en una trobada anomenada Pasqua amb els nostres germans migrants. El Papa assegura que aquests pastors són el rostre d'una església mare que camina amb els seus fills i filles en un moment en què descobreix el rostre de Crist i que, com la Verònica, amb afecte, brinda alleujament i esperança al viacrucis de la migració. I a les persones migrants que es troben reunides en aquesta ciutat panamenya, Francesc els dona les gràcies precisament per ser-hi.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Canviem de tema. La Setmana Santa ofereix a Catalunya, entre moltes altres expressions de pietat popular, les processons de Jesús a la Borriquita, a Barcelona, diumenge de Rams, a partir de les 10 del matí, a Ciutat Vella, la del Silenci a Badalona, dijous sant al vespre, i les de divendres sant a Tarragona, a Barcelona mateix, i a Girona, amb els populars passos, els manaies, soldats romans i tot un ritual de diàleg entre l'Església i la societat. Josep Maria Noguer, president de la Confraria de Jesús i els Nens de Girona, una de les participants en la processó de Divendres Sant, ha explicat a Ràdio Estel que la Setmana Santa és per a la diòcesi gironina una combinació entre contenció i força espiritual.
Aquesta manera de viure-ho, que és en la sobrietat, però alhora una sobrietat solemne i molta implicació. Participa molta gent, és molt vistosa i alhora crida l'atenció, doncs, tot aquest aspecte respectuós, silenciós, només la música sacra i el repicar dels manaies, que és aquesta gran institució de soldats romans a Girona, que és francament vistosa i impactant, una centúria de soldats romans que precedeix la processó i que crida molt l'atenció.
Josep Maria Noguer ha destacat que la processó de Divendres Sant a Girona té com a moment més intens la part final, amb l'espectacular escenari del desnivell que forma la catedral de la ciutat.
Són 12 confraries encapçalades per aquesta centúria de soldats romans i l'acte més impressionant és el que es fa al final de la processó, l'acabament, que és a la gran escalinata de la catedral de Girona, d'un gran impacte visual i que convida a la devoció amb la centralitat de la creu en aquest acte tan especial del Divendres Sant.
La Setmana Santa és un temps en què s'intensifiquen les expressions de pietat popular, com dèiem, molt tradicionals i arrelades a la nostra cultura, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, a la resta d'Europa, a l'Amèrica Llatina i també en altres països del món, sempre des d'una encarnació i adaptació a la societat pròpia de cada lloc. Són especialment lluminoses les processons pels carrers de milers de pobles i ciutats, on les imatges mostren la catequesi del gran esdeveniment que celebrem, la passió, la mort a la creu i la resurrecció de Jesús, amb tot el context i les persones que van ser-ne testimonis, ara presentades amb imatges com la gran proposta de la fe del poble creient a la societat diversa. D'altra banda, s'acaba de publicar un llibre en què el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, que va participar l'octubre passat en la primera Assemblea General Ordinària d'aquest sínode 2023-2024, explica molts detalls sobre la seva experiència en aquelles històriques sessions participatives durant 3 setmanes. En aquest treball, editat per Claret, el qui també era l'octubre passat responsable de diàleg interreligiós i ecumenisme a la Conferència Episcopal Espanyola, destaca la importància de reformar l'Església per fer-la més integradora. El mateix bisbe Francesc Conesa ha explicat aquest dijous en unes declaracions a Ràdio Estel que aquest llibre ha estat per ell un discerniment.
En aquest llibre he intentat recollir tota l'experiència del que jo vaig viure al sínode dels bisbes. Al principi vaig tenir dubtes sobre la conveniència d'escriure el llibre perquè encara no hem acabat tot el procés sinodal. Només s'ha fet la primera assemblea. Però després de consultar a algunes persones, sobretot als companys que vam anar junts al sínode, em van recomanar i em van dir que sí que era convenient per poder animar a més gent a participar en aquest sínode.
Francesc Conesa ha comentat en aquestes declaracions en exclusiva al Sense Distància de Ràdio Estel que el sínode ha estat inèdit i participatiu i ha de marcar per aquest motiu un abans i un després per a l'Església.
Jo crec que és un procés que ajudarà a renovar la vida de l'Església. El papa Francesc va dir al principi del sínode que del sínode no té que sortir una altra església, però sí una església diferent, més oberta a la novetat que Déu li vol indicar.
El bisbe de Solsona ha destacat que aquest llibre, Vers una església més sinodal, repassa el funcionament i després el contingut de la primera assemblea general.
Els primers capítols del llibre es dediquen més a la metodologia, com van ser les reunions, com va ser la preparació del sínode, perquè convenia explicar-ho. I després, en els següents capítols, pues ja entra a la matèria, als temes que van ser més importants, a partir pues, del document de síntesi, de les coses que jo vaig escoltar, dels discursos del papa, de les meditacions espirituals i de les intervencions que va haver també allí a l'aula sinodal.
Finalment, el bisbe Francesc Conesa, també responsable d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós a la Tarraconense, ha assegurat que en aquest treball expressa amb transparència allò que pensa sobre molts temes que es van abordar i que s'estan abordant encara en aquest sínode.
He intentat transmetre la meva experiència amb sinceritat i expressar les meves opinions. No he fugit de tractar alguns temes que són controvertits i ho he deixat clar i ahí ho poso pues, les coses en les que jo veig que l'Església ha de continuar discernint. En el sínode a vegades sentien la pressió dels mitjans de comunicació que tenen la seva pròpia agenda que no coincideix en les coses que allí vam tractar, que eren sobretot i es centraven sobretot en el tema de la sinodalitat, de com créixer com una església més sinodal.
El llibre Vers una església més sinodal, editat per Claret, es presenta aquest proper dilluns a 1:15 del migdia a la sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal de Solsona. En aquest acte participaran el mateix bisbe Francesc Conesa i també el periodista especialitzat en temàtica religiosa Jordi Llisterri. A Barcelona, d'altra banda, el llibre es presentarà l'11 d'abril a les 6 de la tarda a l'edifici de la Biblioteca de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. I allà intervindrà també el bisbe Francesc Conesa i la periodista Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. D'altra banda, Francesc Conesa és notícia perquè participava aquest dimecres a la seu del Centre Cultural Islàmic Al Tauba de Cornellà de Llobregat en una trobada de trencament del dejuni diari, l'anomenat Iftar, oferta pels musulmans en el marc del mes sagrat del Ramadà. El bisbe de Solsona va ser-hi com a responsable de diàleg interreligiós a Catalunya i va estar acompanyat, entre altres autoritats, per l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, i pel director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol.
Sense distància. Una estona diària d'actualitat des dels valors de l'humanisme cristià.
Altres notícies, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha estat rebut aquest dijous pel papa Francesc al Vaticà. Després de la visita, Moreno ha destacat que Francesc està preocupat pels problemes actuals. Durant la trobada, que ha durat 50 minuts, el president andalús ha abordat amb el pontífex grans temes d'interès, segons ha dit, com ara la manca de natalitat, les migracions o la realitat andalusa. El dirigent ha explicat que ha estat un dia molt especial, molt singular, per poder tenir aquesta audiència amb el Sant Pare. La tradició religiosa, problemes de gran importància com ara el canvi climàtic o la migració i la invitació per visitar la comunitat són alguns dels grans temes que han abordat. Moreno Bonilla ha revelat que ha traslladat al papa una invitació a visitar Andalusia. perquè és la regió d'Europa, segons ha comentat, on hi ha més confraries i germandats amb aquesta passió religiosa. El president de la Junta d'Andalusia també ha dit que en aquesta trobada amb Francesc ha sortit el tema de la polarització política que viu Europa i ha afegit que tots dos han coincidit en el fet que la manca d'acord no és precisament la millor recepta perquè avanci la societat. Aquest diumenge de Rams, coincidint amb el 24 de març, se celebra la 32a jornada de pregària de dejuni en memòria dels missioners màrtirs, promoguda per Missio, òrgan pastoral de la Conferència Episcopal Italiana. Amb aquest motiu, dimarts vinent, 26 de març, a 6:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Bartomeu, a l'illa Tiberina, santuari dels nous màrtirs i testimonis de la fe a Roma, se celebrarà una solemne vetlla de pregària en memòria d'aquells que els darrers anys han donat la seva vida per causa de la fe del Regne de Déu. El cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecte del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, presidirà i comentarà l'Evangeli que la vida i la mort d'aquestes dones i aquests homes representen per als cristians del món d'avui. I s'acaba d'obrir l'exposició Oceans de Renoir, els microplàstics, al Museu Diocesà de Barcelona. L'objectiu és promoure una reflexió sobre el que ha fet l'ésser humà al darrer segle per contaminar tant les aigües dels nostres mars i oceans i provocar, per tant, un problema mediambiental de considerable magnitud. El punt de partida d'aquesta reflexió és el quadre Platja de Pornic del 1892 de Pierre-Auguste Renoir, on l'artista transmet una visió idíl·lica de les platges molt lluny encara de qualsevol rastre de contaminació generat pels indesitjables plàstics. La mirada arcàdica de Renoir es mostra al costat d'una selecció de magnífiques obres de finals del segle XIX o començaments del segle XX. Aquesta exposició al Museu Diocesà de la Pia Almoina de Barcelona es pot visitar fins al 25 d'agost.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Presentem avui un curs intensiu que ofereix la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneu Universitari Sant Pacià sobre espiritualitat i art contemporani. Una formació de la qual es pot trobar tot allò que interessa per participar-hi en el web facultatantonigaudí.cat. Aquesta formació vol endinsar els participants en el que és la relació entre creació artística i reflexió espiritual i mística. Els ponents són Carles Torné, Oriol Pérez Treviño, Jorge Egea i Anna Pou. El curs coincideix amb l'octava de Pasqua i serà, per tant, de dimarts 2 a divendres 5 d'abril, aquest últim dia, amb la sessió al Monestir de Pedralbes de Barcelona sobre fotografia i espiritualitat, precisament amb la que impartirà aquesta sessió i aquesta temàtica Anna Pou, professora de la Universitat Internacional de Catalunya i directora de l'escola en línia Art per a Tothom, també historiadora de l'art. Ens acompanya avui Anna Pou. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I moltes gràcies. Com definiria vostè i com presentaria aquest curs sobre espiritualitat i art contemporani?
Bueno, jo trobo que també és un curs no només necessari, sinó molt en línia del que està passant, no? Per exemple, si ara veiem artistes de primera línia, no? Com ara, per exemple, Marina Abramovic, no? Que probablement molts dels oients sabran qui és, no? Va guanyar un premi ara fa molt poc de Princesa d'Astúries, o Bill Viola, un dels principals videoartistes, o Jaume Plensa, per posar un exemple molt més proper,
sí.
Són artistes que tracten l'espiritualitat a través de l'art, no? Per tant, em sembla que és un tema que, si bé s'ha deixat una mica de banda a vegades, no? En, per exemple, doncs en els llibres, en els manuals d'art, no? Per exemple, de l'art contemporani sempre estem parlant, és un tema que està doncs allà, no? Sobre la taula, no? Encara ara, no? I per tant em sembla necessari fer-lo.
Molt bé, fantàstic. Estic, doncs, una bona oportunitat per fer-lo aquesta setmana de Pasqua. Bé, per què creu que hi ha relació entre fotografia i espiritualitat? I si és així, com és aquesta relació?
De fet, jo parlaré de l'art de Doris Aura, que és una fotògrafa.
Sí, religiosa Clarissa, no?, de Pedralbes.
Ah,
sí.
Exacte. Aquí parlaria de dues coses, no? Per què crec que hi ha relació entre art i espiritualitat, i després més concretament en fotografia, no? Art i espiritualitat l'ha tingut sempre, aquesta relació, no? És a dir, des dels inicis, no? Si estem parlant, per exemple, dels dòlmens, pensem en els dòlmens, pensem en tota aquesta, diguéssim, art prehistòric, no? Ja era un art espiritual, no? Els famosos Stone Age, per exemple. Per tant, l'art sempre ha servit de pont entre l'home i un esperit, Déu, en tot cas, alguna cosa més gran que ell, de comunicació cap a una cosa que el supera. Per tant, l'art, potser perquè no té paraules, estic parlant de l'art plàstic, no? És especialment adient, ha resultat especialment adient per fer això, no? En el cas de la fotografia, doncs és un art com un altre, eh? És a dir, i en el cas de Doris Aura, és realment un cas molt bonic, no?, d'una monja clarissa al 100%, no?
Sí.
Quan parlo d'això, parlo de que els franciscans tenien des de sempre un apropament a la natura molt particular, no?, el germà sol, germana lluna, no?,
sí.
El càntic de les criatures, Sant Francesc, en una tradició molt aristotèlica, s'apropa a la natura, estima la natura, estima els arbres, no?, i els ocells i els animals, no? I Doris Aura, la fotografia que fa és d'un apropament cap a aquesta natura, a més d'un apropament molt curiós, perquè és un apropament també molt científic, molt empíric, no? Són fotografies que s'extasien davant la natura, però estudien la natura, no? Els forats negres, com funcionen alguns animals, i per tant podríem dir que és una monja científica, també.
Sí, molt bé, molt bé.
D'alguna manera, no? Espiritualitat i ciència sempre han anat de la mà. Vull dir, una cosa que a vegades em sembla molt contrària, es complementen,
sí,
i es justifiquen. Només cal pensar en Salvador Dalí, per exemple, no?
Efectivament, i molts més exemples que podríem posar.
Exacte.
Una altra pregunta, senyora Anna Pou, fins a quin punt es diu que l'art contemporani és menys religiós que l'anterior, el més antic? Fins a quin punt això és així?
És el que parlàvem a l'inici de la conversa, no? L'art contemporani, primer hauríem de saber què entenem per religiós.
Clar.
En el sentit de que avui en dia hi ha molta gent que medita, hi ha molta gent, inclús està de moda, això de meditar, del ioga... Per tant, l'espiritualitat està aquí i és molt necessària, sobretot en els temps d'avui en dia. Per tant, l'art d'avui està tendint cap aquí en molts àmbits i de maneres molt diferents, no? Per tant, jo no diria que l'art d'avui en dia és especialment menys religiós, potser no és la paraula, jo crec, menys espiritual, m'agradaria parlar més així que abans, no? Potser sí que és veritat que abans, què passava? Que l'Església era la gran mecenes.
Clar.
Vull dir, que l'art tenia lloc dintre d'un... sociològicament, té una explicació molt més sociològica, en aquest cas, no? Qui pagava els artistes? L'Església. L'Església era... És veritat que també hi havia els reis, però l'Església va estar sempre al capdavant, no?, de tot això. Ara no. Ara. Això sí que hi ha una diferència abismal.
Un canvi,
això,
sí. Més diversitat i potser aquesta dimensió explícita, no?, de l'expressió religiosa en l'art, abans ho era més, potser, i ara doncs, hi ha diferents variants, la meditació, aquesta obertura, no?, no tan confessional, sinó més oberta, no?, a diferents sensibilitats.
Exacte, amb això em fa pensar, per exemple, en Tàpies, que com que estem celebrant l'any Tàpies,
sí,
no?,
efectivament.
Ens convido a tothom que ens escolti, per exemple, a visitar l'exposició que es fa sobre Tàpies i el zen. Uh-huh. És a dir, en el zen, l'art és una forma de pregària. Molt però és bé. Que amb Zorizaura també, eh? Clar. És a dir... una mica és el que vostè estava dient ara, no? Les formes han canviat, però al final l'objectiu és el mateix.
Efectivament.
No?
Antoni Tàpies no podem considerar-lo un artista religiós estrictament, però des de la seva condició de laic també té referents espirituals i, evidentment, Zorizaura, com a religiosa contemplativa, té més garantida, no?, aquesta expressivitat religiosa.
Però,
tots tenen un punt en comú, efectivament.
Sí, sí. No, a veure, les maneres d'apropar-se a Déu són múltiples.
Molt bé.
I, per tant, és així, no? Des de Joan Miró, Tàpies, és que realment hi ha una forta espiritualitat a les avantguardes, també. Eh?
Doncs recomanem avui aquest curs sobre espiritualitat i art contemporani de dimarts 2 a divendres 5 d'abril, aquesta setmana després de Setmana Santa, la primera setmana de Pasqua, amb l'última sessió al monestir de Pedralbes. Podeu trobar tota la informació al web Facultat Antoni Gaudí, tot junt, facultatantonigaudí.cat. Moltes gràcies, Anna Pou, professora de la UIC i directora de l'Escola en Línia Art per a Tothom, historiadora de l'art. Que vagi molt bé.
Moltes de res. Us espero.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Obrim la secció dels dimarts i els dijous, Economia en valors, amb el patrocini de la Fundació La Caixa, de l'obra social de La Caixa, i també amb la promoció i amb la gestió del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES. Tenim Salvador Aragonès, com sempre, els dijous. Bona tarda, benvingut.
Sí, bona tarda a tothom i no sé si s'escau feliç Sant Josep pels que...
Pels que, sí, la capvuitada, dels sants.
Sí, la vuitada.
Ja m'has dit que tu, dilluns passat, no vas celebrar Sant Salvador, que el celebres el 6 d'agost per
el
la transfiguració.
Sí, els que són per les terres de l'Ebre i més
a
bon.
De Tarragona, sí.
De Tarragona, doncs ho celebrem el 6 d'agost. Normalment.
Molt bé. Bé, avui qui tenim, Salvador, per l'entrevista, per començar?
Doncs avui tenim el senyor Agustí García, vicepresident de Faconauto, la patronal dels concessionaris de cotxes, de Fecament també, i titular de Vallescar, que acaba d'agafar la representació dels models xinesos Omodo i Jaecu, les dues marques que per primera vegada es vendran a Europa, en el mercat xinès, on el mercat xinès ocupa Europa, el 4,5% del total del mercat de l'automòbil. Vallescar té dos grans espais a Terrassa i Sabadell i comercialitza també l'automòbil xinès més venut, que és el conegut com a MG. A l'exercici del passat any 2023, Vallescar Autobusió va tenir una facturació de més de 400 milions d'euros i una plantilla de 575 treballadors, amb una xarxa consolidada de concessionaris pròpia que sumen un total de 34 punts de venda i servei oficial, i és l'empresa líder del sector de l'autobusió de Catalunya. El 2023 és un any que s'ha caracteritzat per l'arribada de noves marques al mercat, sobretot d'origen asiàtic, en concret de la Xina.
El 2023 també el mercat espanyol s'ha tancat amb unes vendes de gairebé 1 milió de cotxes, concretament més de 949.300 unitats, que suposa un increment del 16,7% en relació amb el 2022. Saludem, doncs, com ara ens anunciava Salvador Aragonès, el vicepresident de Faconauto, Agustí García. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies a Déu. Bé, quines diferències hi ha, senyor Agustí García, entre els automòbils xinesos i els europeus?
Pues, poques. La veritat és que els xinesos fabriquen cotxes molt bé, eh? Els hi vam ensenyar, les marques europees van anar allà a ensenyar-los com es tenien que fabricar, i com sempre pues, ho van aprendre a fer ràpid i molt bé. I estan fabricant cotxes doncs, molt ben acabats, amb molta tecnologia, i amb diguem-ne, han sabut interpretar el gust europeu i fer-los doncs, per la clientela d'aquí. Mm. I la veritat és que ho estan fent bé.
Sí, sembla que el cotxe xinès ha vingut al nostre mercat com van venir ara fa 40 anys els cotxes japonesos. Avui el cotxe xinès pot competir al mercat europeu també gràcies al preu. Però no sembla que això pot durar sempre, ja que Europa se sap protegir, senyor Agustí García. De fet, Luca de Meo, president de Renault, adverteix que la Xina pot posar fi a la indústria de l'automòbil europeu. Doncs la Xina produeix els cotxes uns 6 o 7 mil euros més econòmics que els europeus.
Sí, sí, és així. Tal com diu el Luca de Meo, els fabricants europeus estan una mica espantats. És veritat que hi ha els cotxes xinesos que entren a Europa paguen un 10% d'arancel quan són importats aquí. Però tot i aquest 10% que tenen de peatge d'entrada al mercat de la comunitat, continuen sent molt competitius. Saben fabricar bé i fabriquen més barat que nosaltres, lògicament, perquè el preu de mà d'obra és molt inferior. I tenen coixí per arribar aquí a bons preus, que de fet és una mica el seu factor diferencial, la relació preu-qualitat. Heu de pensar també que a Xina es venen cada mes més de 2 milions de vehicles, i l'any passat van fabricar més de 28 milions de cotxes. No? Si ho comparem amb les xifres que heu donat doncs, del mercat espanyol, on estem parlant de gairebé menys d'un milió de cotxes en un any, pues, aquí hi ha unes diferències importants. No? Tenen unes sinergies molt potents, perquè bueno, són capaços de fabricar molts cotxes i a molt bon preu, i evidentment això fa cap a la indústria europea de l'automòbil que també doncs, aquests últims anys ha anat pujant preus, pues, bueno, tinguin una competència difícil, i la veritat és que els xinesos ho estan aprofitant. També una mica per salvaguardar aquest arancel que es parla que en el futur la Comissió Europea pot implantar a part d'aquest 10% que us comentava, els principals fabricants xinesos estan estudiant implantar-se a Europa. Eh? Uh-huh. Hi ha alguna companyia que està pensant en muntar alguna fàbrica al centre d'Europa, i també ha sortit, evidentment, a la premsa pues, que el grup Chery està negociant a la zona franca per fabricar, o si més no, ensemblar algun cotxe d'aquestes dues marques amb les que han arribat a Espanya, com són Nomoda i Jet.
Ah, això és notícia.
Sí, sí. Molts diuen, senyor Agustí García, que l'automòbil xinès és majoritàriament elèctric quan a Espanya no acaba d'entrar del tot el cotxe elèctric, precisament. Com ho veu, això?
Bueno, en un inici les marques xineses van venir amb la idea de vendre elèctrics, només elèctric. De fet, MG, quan va començar aquí a Espanya, es deia MG Elèctric, però vam veure que hi havia un nicho de mercat important, que és el dels cotxes de baix preu, no? Diguem, els cotxes d'entrada. I llavors han aprofitat aquest diguem, aquesta finestra de mercat per portar cotxes tèrmics, de gasolina, bàsicament, a uns preus molt competitius que pels fabricants europeus doncs, han deixat de ser atractius. No? Penseu, per exemple, que l'MGLZS, que es ven al voltant dels 14.000 euros, ha sigut l'any 23, dos mesos, el cotxe més vengut a Espanya. Eh? Un cotxe que pràcticament fa dos anys que està en el mercat. No?
Sí, quines característiques tècniques ofereixen de manera particular als automòbils xinesos? És a dir, parlem de consum, d'avaries, carrosseria, senyor Agustí García.
Bé, en aquest aspecte són molt iguals els cotxes europeus. Eh? El que caracteritza bàsicament els cotxes xinesos és la relació preu-qualitat, que avui per avui és impressionant. És molt... ja et dic, fabriquen uns preus que són molt difícils d'igualar pels fabricants europeus. A nivell de tècnic, són cotxes amb molta tecnologia, electrònica sobretot. La gran majoria de consumidors xinesos valoren molt, sobretot les connexions amb els iPhones, amb els telèfons mòbils, aquesta connectivitat, i això han sabut els xinesos treballar-ho molt bé. I en quant a electrònica i connectivitat, són bastant pues, a l'alçada de les marques premium europeus. Tècnicament, el que és motor, canvis, suspensió, diguem-ne, el que és, són les peces més mecàniques, estan al mateix nivell dels cotxes d'aquí. No hi ha una diferència important. Ni s'espatllen més ni menys, ni tenen més avaries ni menys que un cotxe europeu.
Estem parlant amb Agustí García, vicepresident de Faconauto, la patronal dels concessionaris de cotxes. Quines expectatives té per als propers dos anys el que són els cotxes xinesos, senyor Agustí García?
Sí, bueno, ells han sigut els primers a manifestar, i el propi govern xinès, de que l'any 2030 volen un 20% de quota del mercat europeu. Això és un de cada cinc cotxes. I van camí d'aconseguir-ho. Poc a poc estan guanyant mercat.
O sigui, té raó el Luca de Meo, llavors.
Sí, jo crec que sí. I de fet, el Luca de Meo, que és una persona molt intel·ligent i un dels grans patrons, diguem-ne, de la indústria automobilística europea, ho ha comentat, no? La indústria europea té un problema amb la indústria xinesa. Sí, són molt competitius i, diguem-ne, han sabut trobar molt bé els forats pels quals anar entrant, no? Que són preu-qualitat, aquest nicho que jo us deia del cotxe econòmic, i després també el cotxe elèctric. Penseu que Xina, d'aquests 28 milions de cotxes que fabrica, en fabrica 7 d'elèctrics. Amb el tema de l'electrificació van molt per davant de la indústria europea, i hi ha un preu, evidentment, que aquí no podem seguir, no?
Sí, senyor Agustí García, i com veu el sector de l'automòbil en els propers dos anys? Com veu l'impacte, per exemple, del cotxe compartit, que Estats Units i Xina són capdavanters?
Sí, bueno...
El cotxe és una eina, diria, molt cara, no? Per tant, compartir-ho és necessari, perquè si no, el que hi vagi una persona sola és poc rendible, no?
Sí.
Sí, la veritat és que el cotxe compartit, dels quals hi ha moltes empreses i s'ha escrit molt i tal, avui per avui continua sent una branca difícil de ser rendible, no? És veritat que jo crec que sobretot la gent jove i la gent urbana, pues, evidentment, tenir un cotxe s'ha convertit en un luxe, pàrquing, sobretot amb l'electrificació, carregar, etcètera, etcètera. I evidentment que hi ha un tipus de client que està disposat a compartir el cotxe, no? Igual que compartir la casa i altres coses, no? Evidentment, això anirà introduint de mica en mica. Però no ens oblidem de que un cotxe continua sent algo important per la llibertat que genera de moviment, i en aquest país, a Catalunya en concret, no? on evidentment que hi ha nuclis urbans importants, però hi ha molta part de la gent que neix el cotxe per desplaçar-se d'una ciutat a l'altra, d'una primera residència a una segona, i hi haurà mercat per tothom, no? Però el partit, evidentment, que mica en mica anirà agafant. Nosaltres aquí en el nostre país tenim dos grans reptes, que un és l'envelliment del parc. Tenim un parc molt vell, amb 14 anys de mitjana, que hem de renovar per dos motius. Primer, per les emissions que generen els cotxes antics, que són molt més grans que els cotxes actuals, i segon, per la seguretat. No ens oblidem que els cotxes antics no tenen el mateix nivell de seguretat activa i passiva que tenen els cotxes nous. I un segon important, que és l'electrificació, que de mica en mica, encara que estem a la cua d'Europa i sense aquí no hi ha porta enrere, de mica en mica hem d'anar aconseguint doncs, que els cotxes elèctrics vagin venent-se més i vagin doncs, arribant a les nostres carreteres i a les nostres ciutats.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, senyor Agustí García, vicepresident de Facon Auto i de FECAVEN i també titular de Vallescar, el concessionari que ven més cotxes a Catalunya. Una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu-siau.
Adéu, Agustí.
Una pausa i les notícies.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramović, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
I ara les notícies, Salvador.
Sí, de fet, donat que no hi ha pressupostos, doncs ha caigut l'augment del cànon de l'aigua, que era del 30%, amb una aplicació progressiva per trams de consum i que entrava en vigor el 2025.
Doncs ha decaigut aquest cànon. La Generalitat va destacar que aquest cànon estava congelat des del 2017 i que l'impacte a la factura de les llars seria d'un increment del rebut d'un euro més al mes. Però des del sector productiu van criticar que el suposaria un alça en aquest cost de la factura d'un 40%.
Sí, canviant de notícia, Ignasi, ha de dir que tenim soroll de timbals i canons a Europa i puja el mercat de les armes.
Efectivament, Espanya s'ha situat a l'últim quinquenni com a setè país exportador mundial d'armes. El 2023 va assolir una quota del 3,2% global mundial, equivalent a 3.600 milions d'euros, lleugerament inferior a la mitjana anual de 4.000 milions de l'últim lustre, dels últims 5 anys. El 2008, per exemple, no arribava a 1.000 milions.
I segons l'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm, el CIPRI, conegut per el CIPRI, els Estats Units segueixen sent el major exportador d'armes del món. Aquest país és responsable gairebé del 39% de les vendes internacionals d'armament entre el 2017 i el 2022, davant del 32% entre el 2012 i el 2016. Aquesta proporció representa més del doble que les del segon exportador, que és Rússia.
França és el tercer país exportador d'armes amb el 10% i va continuar augmentant les exportacions, mentre que la importància relativa d'Alemanya en el mercat mundial d'armament es va reduir. Aquest país va ser superat com a quart exportador per la Xina, amb un 4,5%, que va reactivar les vendes internacionals. Itàlia i Corea del Sud també van pujar en el rànquing en comparació amb el període del 2016 al 2022.
Retornen els canons una altra vegada, ho torno a dir, Ignasi. Ho diuen cada dia, ho va dir la nostra ministra de Defensa, Margarida Robles, i ho va repetir el president Pedro Sánchez, demanant lliurar més armament a Ucraïna. I els dos van assenyalar que s'ha d'apostar més fort per la seguretat a Europa. A Espanya hi ha 400 empreses productores d'armament repartides per tot el territori i donen feina aquestes empreses a més de 36.000 treballadors de forma directa i genera alta tecnologia.
Canviem novament de tema. El sector turístic de qualsevol nivell i especialitat pot tenir una ocupació del 80% aquesta Setmana Santa, segons les diferents patronals del sector, tant en el sector de la costa com a les zones de muntanya i també en el rural.
Sí, Ignasi, és una bona dada aquesta, però preocupa una mica que hi ha famílies que s'hauran d'adoptar per poder fer vacances aquesta Setmana Santa, el que pot portar preocupacions a les famílies i potser menys diners de cara a les vacances de l'estiu.
I una bona notícia, Salvador, el 84% dels empresaris catalans diuen que incrementaran les seves vendes aquest 2024.
Sí, ho diu l'estudi Perspectives per Catalunya 2024, elaborat per la consultora KPMG, amb la col·laboració amb la patronal COE. Segons l'estudi, Catalunya preveu augmentar en 10 punts més que el 2023 i 13 punts pel debut de la mitjana espanyola. A més, el 49% dels empresaris diu que esperen incrementar plantilla.
Doncs fins aquí les notícies i fins aquí l'economia en valors. Gràcies, Salvador.
Bona tarda.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramović, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fins aquí el Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. Ja sabeu que ens podeu escoltar també per Ànima Estel a 8:15 del vespre i a les 12 de la nit. Adéu-siau, que vagi bé.
Ràdio Estel.